en horaris, diguem, normalets. Mario, buen día, Mario. Estás sin nosotros, Mario Rodríguez. Buen día.
Buen día, Lluís.
Y Alejandro Pérez.
¿Qué tal? Buen día.
Que he hecho una a mí, Luis Cabedo. Pues intentaré. Y nada, bueno, no voy a olvidarme. Hoy tenemos a Víctor Rubio en el sistema técnico.
Buen día.
Que es el responsable de que vos estés moras con Teuto Teles Díez. Y que hoy, pues, volvemos a celebrar, por eso, que ya está el cap de semana así, ¿no? ¿Tú tienes algo previsto para este cap de semana, Mario, o qué?
Home, hoy divendres y chua España, al Snow, ¿qué mes?
Ah, ahir va a ser una barbaridad, la gente que va a vore, creo que va a ser un 40% y pico % de audiencia al partido de Marruecos, bueno,
Francia
y Marruecos, ¿no? Y va, la verdad que mucha España va a estar mirando. A que si España pasa a la segunda eliminatoria, cree que es el rival a que le toca, ¿no?
Sí, Francia.
¿Y tú, Alejandro, qué te has previsto para este cap de semana?
Me encara no tinc cap plan, pero algo tendrían que hacer, seguro.
Pues que sabes que así vienen todas las personas y la contamos las actividades para este cap de semana, con que tienes mucha variedad.
Algún
elegir?
Puesto tendrán que arrimarnos, si no,
sí.
No podemos estar todo el día en casa.
Pues no, res, aprofitan que fa un sol y una miqueta de aire, porque hoy tenemos la finestra huerta y hemos entrado una miqueta de aire fresco que casi que ho agraïm. Anemos a comenzar las nuestras secciones de hoy y, como siempre, Mario, hemos de así preparados alguna que atre, como son, por ejemplo, las efemérides del día.
Pues sí, comencem. Tal día como hoy, en el año 2008, Apple va a estrenar la App Store y va a anunciar la venta del seu iPhone 3G. En 1856, naix Nikola Tesla.
Mira, voy a aprovechar este inciso, ¿no? Porque me interesa. Me interesa porque nos pilla de prop. Y a vegades, a este hombre, junto a Marconi, se le atribuísen un desinvento como el que estén hoy así, la radio, ¿no? Pues vaig a contaros una chicoteta historieta que es que ni a un hombre de Segorbe, que en veritat va a ser el primer que va a inventar la radio. Y voy a contaros una miqueta a Borato y a vos tres oyes, porque a lo mejor no tenen clar el per què, no? I és que un 10 de juliol, com tu bé has dit, de l'any 1856 va néixer Nikola Tesla, al qual se li va atribuir un dels invents més importants que se va desenvolupar entre els finals del segle XIX i principis del XX, que és, sense dubte, per això, la ràdio, un mitjà que el gràcies a ell estem nosaltres, com t'ha comentat, sí. La ràdio es va convertir en un dels mitjans de comunicació de masses més revolucionaris del món, amb menció especial a la seva rellevància també al terreny militar. Igual que en altres grans aportacions de l'època, com el telègraf, és difícil atribuir a una sola persona l'autoria de la ràdio. Els dos noms que més sonen en aquest procés són el de Nikola Tesla, com tu has mencionat, i el de Marconi. Però esta cal afegir-li uns altres més desconeguts, com per exemple va ser Alexandre Popov, Heinrich Heine o el Segorbí, Julio Cervera i Baviera. I és que, finalitzar la guerra, la trajectòria de Cervera va prendre un nom, RUM, on va ser clau la seva formació com a enginyer. I és que el motiu va ser que l'exèrcit el va enviar com a comissionat d'Espanya per a interessar-se per un avanç que un reconegut inventor italià com era Giacomo Marconi estava immers en un procés d'invenció, com era la ràdio. Concretament, el 27 de març de l'any 1899, Marconi va aconseguir connectar per ràdio la localitat francesa de Wimeros amb el faro anglès de Solferland, tots dos en les costes del canal de la Manxa. Quan va tornar a Espanya, Cervera convenç als seus superiors de la conveniència que el nostre país se sumisca en l'esforç per aconseguir transmissions radiofòniques. En un primer moment tenia especialment present la seva utilitat militar, perquè ell sempre, com a militar, li buscava sempre a la ràdio i sa utilitat per a béns belicistes. Pues doncs Cervera, amb permís dels seus superiors, com t'ha dit, va passar 3 mesos treballant colze en colze al costat de Marconi. Va estendre a Cervera, que a finals d'aquell mateix any va presentar davant les autoritats, incluís el mateix rei Alfonso XIII, un sistema de telegrafia sense fils inventat per ell mateix. En els anys següents, Cervera va continuar el seu treball sobre les transmissions radiofòniques i va aconseguir resultats molt positius. Per exemple, Cervera va establir els dos primers serveis regulars de radiotelegrafia militar al món, entre les ciutats de Ceuta i en la península en Algeciras, i entre Tarifa i Ceuta. I, per sobretot, en l'any 1902 va aconseguir que la veu humana viatjara en aquestes transmissions, cosa que Marconi no va aconseguir fins a l'any 1913, és a dir, 11 anys més tard que l'enginyer Segorbí. Tampoc n'hi ha evidència de que Nikola Tesla, l'altre gran iniciador de la ràdio, aconseguís transmetre la veu abans que Cervera. I és que el nostre protagonista, el nostre Segorbí, va patentar el seu sistema a Espanya, també a Anglaterra, a Alemanya, a Bèlgica, i té unes llicències que van ser reconegudes pel mateix Marconi. Vull dir que a vegades n'hi ha que rever, n'hi ha que mos li atribuïssin un gran invent, com pot ser la ràdio, en la qual nosaltres avui estem així, i ho tenim proper d'un Segorbí, o d'ací de Castelló, que va anar amb boineta per ahí, pues va aconseguir que nosaltres avui puguem estar parlant, entre altres inventors que van col·laborar. Però bueno, després de la tabarra que t'ha soltat, contamos una miqueta quines més efemèrides t'esperen.
Pues mira, tenim més, tenim una de futbol. I és que en 1960 es va celebrar la primera Eurocopa de la història i la va guanyar la URSS enfront de Jugoslàvia, dos països que avui en dia ja no existeixen, es van dividir i bueno, estan per separat. I la Unió Soviètica va guanyar 2-1 bueno, i la final va ser en París. Passem a 1982, que va entrar en vigor l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. I bueno, i com a canció del dia, què tenim? Bueno, pues tenim una cançó de Rolling Stones que van aconseguir el seu primer número 1 del Billboard i va ser esta. A veure si sabeu quina és.
Sí, Alejandro, tu l'has sentit alguna
vegada?
Sí, cançó?
Moltes vegades, sí.
I saps com se titula? Perquè si no, si tenim la voz del públic...
Sí, home, se titula I Can't Get No Satisfaction.
Ah, pues...
Ai, si n'és, sí que ho sap, Alejandro, sí que ho sap.
Està ficada al dia, està ficada al
dia. Sí, també perquè tinc l'ordinador ahí davant, no? Però sí.
Això no se diu.
Bueno,
ara que... Pues estan bé, no sé. Això que tenim la televisió l'altre dia, se me va ocurrir dir una mentira, ahí sin apiadosa, i este que tonto que estarà dient, si estem bé.
Si estem bé, claro.
Això de la tele, mos està fent perdre una miqueta la màgia de la ràdio. La ràdio, lo que parlàvem antes, que anàvem amb xancles i pantalons curts i tal, ara mos toca anar a sin etiqueta. Avui havies començat un minut més tard perquè t'he anat a la peluqueria totes les dies, així, a ficar-nos els rulos i tot això, això no pot ser. Avui, com a efemèrides en qüestió local, pues tenim que en l'any 1995, així a Vila-real, els obrers que tapen els murs exteriors de la Iglesia Major, els forats de les bastides que van ser construïdes l'any 1779, van trobar restes d'un obús i altres projectils procedents dels bombardejos de l'any del 1938 durant la Guerra Civil. No sabem si estarien actius o què, però vamos, anar a missa quasi que és un peligro.
Això va passar quan jo tenia 2 mesos.
Pues imagina't, això està... Han estat ahí intactes, ahí, sense saber si estaven va explotar, pa no, no sabem. I ara, seguint, tenim la paraula del dia, no? Quina paraula tenim, Alejandro, avui preparada? Doncs
pues mira, avui com és divendres, pues i ja toca anar al cap de setmana, tenim la paraula divendres, la paraula del dia, que anem a escoltar-la.
Pues el divendres, com sempre, és que com estem en la lluna de Valencià, esperant ja, ui, divendres, jo, quan arribes divendres, Maria, tu no te passa que dius, ostres, cada setmana, Pues mira, yo hubiera una mena así, allá... No
sí, estás pensando en lo que vas a hacer demà, lo que vas a hacer esta vesprà, que si chua a España, que si demà n'hi ha un altre partit de Mundial, que si n'hi ha Wimbledon, perquè avui se chua a la semifinal masculina, que ostras. Això ho va dir Alejandro...
Que juguen Djokovic contra Sinner, no?
Contra Sinner, ja vas dir que són dos dels millors jugadors del món. Bueno, Sinner oficialment és el número uno i així n'estem.
Pues en estiu, estos que són del Sion Bowl, que és agra tota classe de post, que se senten al sofà, menys alcen i ja no se'n van hasta que se'n van a dormir, si no tenen la pantalles, dos o tres pantalles en sa casa, no? Per a veure dos espectacles apassionants. Ara, que no crec que coincidisquen en el
horari. No coincidixen. El partit és a les 9 i l'altre pues, no és a la mateixa hora.
Bueno, un partit de tenis pot durar
si no,
perfectament 5 hores,
O 10, inclús.
O mitjoreta.
Bueno.
Com se lesione un d'estos que... Aquesta gent sempre ha tingut curiositat. Això que es comença un partit i peguen dos garrotades, no? Diguem, o...
Sí.
I, ai, me duele la rodilla i s'acaba, això li tornen els diners als que estan allí o...
Sí, això hi ha un poc de...
Tindrà un temps mínim, no?
De malpensament de que tu simplement per entrar a pista i participar en el partit...
Sí, ja
te paguen la part corresponent per haver-te classificat a aquesta ronda. Però hi ha moltíssima gent que arriba a apostar que tu, si ja saps que estàs lesionat, pots arribar a apostar que vas a perdre el partit en una casa d'apostes sabent que tu estàs lesionat, per tant saps que vas a perdre segur. Entonces hi ha un poc de run-run de que molta gent se retira pràcticament, com tu dius, havent sacat una volta en un partit.
Però jo me referia més al més mundano, al pobre ciudadano de a pie que demana...
Sí, ell s'ha anat a les apostes.
Està tota la seva vida, que vol sentar-se en un recinto com és el de Wimbledon i veure un espectacle de dos tenistes de primera línia, no? I que te diga un dels dos que mira, que me duele la rodilla i que... Perquè les entrades, m'imagino jo, que barates no seran,
No.
I damunt crec que en Wimbledon és per sorteo.
Ah, damunt és perquè n'hi ha llista d'espera i de gent de... No?
O sea, no és... Crec que en els altres tu pots anar directament el dia i pagar l'entrada, i en Wimbledon crec que tens que com registrar-te molt de temps antes i entrar en un, com en un sorteo, entonces és molt més complicat de que puguis veure un partit.
Bueno, pues que tenim el mantra del sistema tècnic que sempre m'ho està fent la punyeta, vos prometen que durant el dia de avui...
Sí, de moment, no? Anem a escoltar la cançó del dia un poc més i fem una xicoteta de pausa per a...
I ja esperem els nostres primers invitats.
Exactament.
El Termet és el pulmó verd de Vila-real, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del Termet amb coneixement.
Campanya d'abonaments del Vila-real Club de Futbol. Fins el 18 de juliol, renova el teu abonament la Liga o Champions, online o en taquilles de l'estadi. Més informació i renovacions online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Que l'estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salut. Beu aigua sovint, evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, frutes i verdures. Protegis els majors, menors i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal.
Bueno, seguim així, esperem que no ens tornen a caure el sistema tècnic, però assiste a Víctor per arreglar-lo, que són manitas. I ara anem a passar ja directament, per no perdre temps, a la nostra primera convidada d'avui. Ella és Marisa Flor. Hola, molt bon dia, Marisa.
Hola, bon dia a tots.
Per a qui no sàpia, és veïna de Villarreal, però a més, a part de, ja és una puntuació alta ser d'ací, eh? Pues amunt és vicerectora d'innovació en transferència i territori de la Universitat Jaume I, encara té un bonus especial, vamos. Pues avui volem una miqueta conèixer a persones importants del nostre municipi que van agarrar notorietat i volíem conèixer una miqueta més a la persona i quina és la seva labor en esta prestigiosa universitat, perquè aunque la tinguem proper de casa, té el seu rànquing, eh? No l'este qualsevol, Alejandro?
Sí, mira, avui m'acaben de donar la nota del TFG de la Universitat Jaume I i se suposa que ja ha acabat.
Ah, pues enhorabuena, aprofite de paso, mira, no, és així una...
Sí, claro.
Una vicerectora, Dan?
Sí, jo li volia preguntar perquè el nom de la vicerectoria és molt ampli, però si ho haguem d'explicar per a la gent que ens està escoltant i per a jo que no ho entenc, en què consistirà el teu treball dia a dia?
Pues la veritat és que el nom del vicerectorat efectivament és molt ampli i són moltes les coses que abarquen, però totes estan molt relacionades entre si i se reforcen unes en altres. La universitat, ens pensem que bàsicament el que fa és formar a l'estudiantat, formar a les persones per a poder després que se desenvolupen professionalment. La docència és una de les parts més rellevants, però també fa altres dos activitats que nosaltres diem missions de la universitat, com són la investigació i la transferència de coneixement a la societat. La investigació no és més que generar coneixement nou a partir del que hi ha. Molts professors, la majoria dels professors, donen classe i investiguen. Tenen projectes d'investigació, descobreixen noves propietats de materials, desenvolupen algoritmes, identifiquen noves àrees relacionades en determinades àmbits, també de les ciències socials, econòmiques, humanitats, etc. I aquests resultats que generen, o sigui, aquesta investigació que generen, solen publicar-la en articles científics i creen nou coneixement que moltes vegades és necessari per a que les empreses puguen innovar. este coneixement a vegades, bueno, pues directament està accessible a través dels articles científics i les empreses podrien accedir, però moltes vegades necessita treballar-se un poc més, podem dir, avançar en el nivell de desenvolupament de la tecnologia, del coneixement que se crea, per a que arribi a la societat. I ahí és on anem a la tercera missió de la societat, de la universitat, que és crear impacte social, és fer transferència i crear en el seu territori, en el seu àmbit, bueno, pues, unes condicions més adequades per a els seus habitants i per al medi ambient, no? Contribuir al territori, que és el que se diu. Què és el que fem? El que fem en el nostre vicerrectorat és ajudar a que els resultats de la investigació que se fa per part del personal de la universitat arribi a la societat. Facen el que nosaltres diem transferència. De la mateixa manera que n'hi ha empreses, n'hi ha administracions, n'hi ha institucions que tenen necessitats per a dur a terme la seva activitat, necessiten coneixements, es falta un poc més de coneixement especialitzat i són nosaltres els que es el podem proporcionar a través de determinats mecanismes. Com veieu, és transferència de la universitat cap a la societat, però n'hi ha un intercanvi de coneixement entre les empreses, les administracions, les organitzacions i la pròpia universitat. I, de fet, moltes vegades n'hi ha projectes que se desenvolupen en cooperació, de manera conjunta. N'hi ha socis, un soci és la universitat, altres socis són pues, les empreses, els hospitals, l'administració, l'Ajuntament,
i sí. Tinc, Marisa, que tenim una llista de 15 preguntes i en una me l'has contestat quasi que dau. Però és molt important les empreses, els ajuntaments. Ara, en una època en la qual estem dient que l'educació està en qüestió dels entes públics intentant llevar-li menys diners per fomentar la universitat privada, vosaltres com a UGI i més tu com a vicerrectora en transferència, territori i innovació, jo crec que la innovació té que ser una part important per la qual les empreses apoyen una miqueta la vostra universitat i en la qual m'imagine jo que sectors com per exemple el taulellar serà un dels pilars importants de la vostra matèria en estudi, no?
Efectivament, sí, nosaltres som la Universitat Pública de Castelló, és important tindre-ho en compte, estem molt orgullosos del que hem aconseguit des de que està la universitat en marxa, d'estos 35 anys que duem de recorregut, en tot el que s'ha creat, l'ecosistema que s'ha construït en tots els àmbits, i efectivament no ens podem desvincular del nostre àmbit socioeconòmic, del nostre territori, i una vessant molt rellevant és l'àmbit del taulell, de la indústria ceràmica. Sí que n'hi ha una relació molt intensa, n'hi ha moltes investigacions que se fan des de molts àmbits aplicades per a millorar tot el que està al voltant de les propietats, dels taulells, dels processos productius, també les activitats comercials, les activitats industrials en comunicació, etc. I, efectivament, molts dels nostres graus, dels nostres estudis, tenen sempre la mirada ficada en què és el que passa en la indústria. A més, també tenim un especial vincle a través de la col·laboració entre la universitat i l'Associació de les Indústries Ceràmiques. Formen part d'aquesta associació que se dedica al desenvolupament tecnològic també.
Innovació.
Sempre desenvolupament tecnològic i innovació són el leitmotiv que ens podria dir. Tenim també un institut universitari de tecnologia ceràmica. Això és una agrupació de diferents grups d'investigació de la universitat, especialment vinculats a la indústria química, enginyeria química, altres àmbits afins, que fan recerca específicament relacionada en tot el que té a veure amb la ceràmica. Així que considerem que sí que intentem aportar, col·laborar contribuir a la indústria, al clúster ceràmic, i que a més pues la col·laboració se manifesta a través de multitud de iniciatives.
Sí, també apareix, no, el concepte de territori. Jo te vull preguntar com es pot reforçar aquesta relació, no, entre la universitat i entre els municipis com per exemple Vila-real.
Bueno, la universitat té ja vincles importants en la ciutat, en el nostre poble. Per exemple, tenim la càtedra d'innovació ceràmica, que relacionada també amb la indústria ceràmica, que ja du molts anys en funcionament, i que una de les seues activitats més rellevants és l'organització de la Fira Destaca de Transferència de Tecnologia, que és el que intenta fer-se ahí, arribar a mostrar la contribució que té tot el coneixement que se crea, totes les innovacions que se van aconseguint a la societat, i mostrar-les, no? I aconseguir que efectivament n'hi hagi aquesta relació entre tots els agents, en totes les empreses i institucions al voltant de la ceràmica. També estic convençuda de que n'hi ha moltes altres vies de col·laboració. Sabeu que també des del vicerrectorat hem parlat de transferència de manera general, però una de les activitats que tenim és les competències en el programa de mecenatge que se duerme en la universitat, que inclouen totes les càtedres i aules d'empresa. I això què són? Això són mecanismes a través dels quals les empreses i les administracions col·laboren, hi ha una col·laboració colze en colze en la universitat, per a crear, dur a terme activitats d'interès general. Per exemple, pues, tenim l'aula porcelanosa, tenim la càtedra endavant de Vila-real, la càtedra de tecnologia ceràmica. Tenim moltes càtedres vinculades a la ciutat que, en definitiva, el que traten és crear activitats, bé siga de divulgació general, bé siga de recolzament del talent universitari, també d'investigació, transferència, i que sense cap dubte reforcen este vincle en el territori de la universitat.
Jo tinc una curiositat, ara ell per exemple acaba d'acabar la carrera, però segurament ara n'hi ha molts estudiants que els han donat el títol per accedir a la universitat. Què té la UGI que no tinga la de València, per exemple, o que tinga... Què seduís a un estudiant de la península el decidir anar a la província de Castelló, a la UGI, a tornar a dir a una de les que més universitats públiques que té més reputació a nivell estatal, eh?
Bueno, jo no soc gens objectiva, però vaig a intentar ser-lo, i a més, si no, així m'ajudaran a veure què és el que té la UGI que no tenen altres. La UGI és una universitat relativament jove, d'un tamany mig, que està en un campus fantàstic. Jo vaig ser, vaig rebre gent d'altres universitats durant molts anys, fa un temps, i quan venien a la universitat i veien el campus que teníem, no s'ho podien creure, perquè estudiar en la UGI és anar a classe, és estar en un entorn que és molt acollidor, que te permet fer esport, que te permet socialitzar, que te permet també participar en moltes activitats no exclusivament acadèmiques. No és sols anar a classe. Anar a la universitat és passar el dia allí fent un ventall d'activitats realment ampli, i que són totes enriquidores i que van a contribuir a la formació integral de l'estudiantat. Això és algo que sí que volem ficar en valor, perquè realment el que nosaltres tenim com a universitat, els estudis efectivament s'ofereixen en molts campus, en moltes universitats, inclús online, però l'anar a la universitat, conèixer a estudiants d'altres llocs, d'altres titulacions, i participar en totes les activitats que se duen a terme en la pròpia universitat, és fantàstic. Aprofite per ficar la cunya d'una altra de les branques que entren dins de lo que és el vicerrectorat, que són el foment de les activitats d'emprenedoria, per exemple. Emprenedoria per a l'estudiantat, i més que emprenedoria, competències emprenedores. Són formacions transversals que reforcen els estudis reglats, i això se pot fer en el propi campus, i ahí tenim pues activitats identificades a la generació d'idees, premis per a projectes emprenedors, formació per a que qui té el cuquet d'emprendre puga donar els seus primers passos, cursos de creació de cursos, però no cursets, sinó cursos per a crear una empresa, el programa Utsi Startup, quan ho té una idea, que acaba ja pràcticament en totes les facetes ja molt estudiades i impartits per formadors de primer nivell. Tenim un programa que se diu Utilab Innovació, que el que fan és agrupar o donar cabuda a equips d'estudiants que tenen projectes innovadors i que desenvolupen prototips per a que anar a competir a participar en competicions universitàries nacionals i internacionals. Nosaltres es diem l'equip del cotxe, de la moto, els dels robots, però són equips. Per exemple, tenim l'equip de Fórmula Student, que desenvolupen des de zero un prototip de Fórmula 1. Des de zero vol dir des de zero, des d'un paper en blanc. El munten, l'ensamblen i se'n van i competeixen. I guanyen premis també. Tenim un equip que fabrica una moto elèctrica, que fa uns anys també va patrocinar l'Ajuntament. També van i competeixen i també van guanyar fa un parell d'anys un pòdio. Tenim uns equips de robòtica que fabriquen robots, competeixen i guanyen. Estan preparant-se per anar a una competició de rovers, de robots exploradors de l'espai, que està organitzada per l'Agència Espacial Europea. Tenim un equip de hackers que fan impressió en 3D i són experts en ciberseguretat. I tenim un equip, per exemple, ja de l'àmbit més social, de l'àmbit jurídic, que competeixen en el model de les Nacions Unides. I van estar en el mes d'abril en Nova York competint, representant un país, negociant, defensant els interessos del país que els havien assignat i fent propostes innovadores relacionades en la diplomàcia, en la negociació. Tot això, si no va a la universitat, si no va a classe, si no ho viu, no pot gaudir.
No ho coneix.
I això és el que moltes vegades les empreses se donen compte de que aporta valor diferencial a l'estudiantat. Per què? Perquè l'estudiant que està fent aquest tipus d'activitats, per exemple, està treballant en projectes innovadors. És que fan innovació, perquè al final tenen problemes i els han de resoldre. I innovar és això, solventar problemes, satisfer necessitats. I se ho fan tot ells, perquè els equips són autogestionats, van de la mà d'un tutor, i que sí que els assessora, però ells són els que decideixen on van a competir, en quin proveïdor treballen per a comprar els materials, com van a dissenyar la seva estratègia de participació en la competició, etc. Entonces, això, n'hi ha que anar a classe, n'hi ha que anar a UGI pa viure-ho.
Jo, si me permites, Alejandro, per a complementar la pregunta que t'ha fet anterior, estàvem parlant dels estudiants d'Espanya, no? Però Erasmus, el projecte europeu dels estudiants en el qual poden circular en totes les universitats, també té aquest interès per l'estudiant europeu, ja que Espanya és el primer país que en el qual t'ho sol·liciten anar, però a part dels europeus, n'hi ha d'altres zones d'arreu del món que estan molt interessats en la UGI per tot el que ens acabes de dir que veneu?
Sí, realment la universitat té un programa de mobilitat nacional i internacional prou potent. El més conegut en termes generals és el programa Erasmus, però també fa intercanvis en Amèrica Latina, fa intercanvis en Estats Units, Japó, Austràlia, i la veritat és que sempre estem acostumats a rebre estudiantat de moltes parts del món, tant de grau com de màster, molts de doctorat també, i enviar-ne estudiantat i professorat, perquè el programa de mobilitat també s'amplia a l'estudiantat i al professorat. I jo fa uns quants anys vaig estar coordinant la mobilitat del meu grau d'estudiants, i entonces rebia els estudiants que venien i bueno, era increïble veure la valoració tan alta que li donaven a la universitat per les instal·lacions, sense cap dubte, però també per l'ambient, per el clima, per l'atenció que reben per part del professorat, per la metodologia que se gasta, que això és algo que no se sol parlar normalment, i jo quan vaig a altres universitats també me sorprèn i dic, no me puc creure que així estiguen encara donant les classes d'esta manera tan tradicional, i nosaltres això ho fem, però de manera complementària a altres activitats molt més enriquidores, molt més associades a un aprenentatge actiu. Treballs en equip, experiències de gamificació, visites a empreses, visites de professionals a les aules. N'hi ha un ventall de metodologies d'aprenentatge actiu que ja estan super esteses en la universitat, que realment no són conscients del valor que tenen. I quan usen d'Erasmus, veu, onda, pues això, així no te fan cas els professors en altres universitats, així això no fa falta anar a classe, fas pocs treballs, no aprens. En canvi, quan tornes, te dones compte, o quan venen de fora, del nivell que tenim en docència i en atenció a l'estudiantat.
Sí, jo només destacar ese campus que has comentat, perquè jo conec a gent que està estudiant a València i que me diu, bueno, és que esta, la facultat de Medicina està així, però després la d'Humanitats està en altre puesto, i pues la universitat té esa sort, no?, de que tenen tot en el mateix puesto. I també comentar lo de aquestes activitats, no?, de, pues, per exemple, ese torneo de futbol, ese torneo de pàdel, de natació, ese torneo de ping-pong, no?, que són activitats pues, que ajuden un poc a que no siga tot estudiar i tot estar concentrat en les classes.
Efectivament, exacte. Realment se podria passar un estudiant des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit fent activitats variades i totes interessants, sense parar tot el curs acadèmic. Se trata també, no se trata de que se faci això, ni molt menys, però sí, sinó de trobar un equilibri, però sí de ser conscient de la quantitat d'oferta que n'hi ha, cultural, deportiva, formativa, i que lo que no he dit és que la majoria de les vegades és gratuïta, i com no paguem, no valorem. O sea, se paga la matrícula. La matrícula és d'una universitat pública i se paga molt menys del valor realment que rebe un estudiant per aquesta formació. Però això és pública. Però és que a banda, moltes de les activitats que se duen a terme o estan subvencionades, les deportives se paga una quantitat molt reduïda, però moltes activitats formatives i xerrades, seminaris, formació en reptes, per exemple. Bueno, fem activitats també des de lo que és el vicerrectorat, activitats de resolució de reptes que fiquen empreses, i els estudiants fan una formació molt dinàmica i bueno, reben el reconeixement d'esta formació, les millors solucions tenen un premi i les empreses se donen compte del talent que tenim a la universitat. Entonces, este tipus d'activitats són realment gratuïtes per als estudiants, tenen un cost molt alt per a la universitat.
Jo matisé lo de gratuït en l'aspecte de que exigissin un nivell alt d'estudiar per accedir a la UGI també, perquè quan diuen gratuït, l'esforç el se paga en accedir a aquestes proves en les quals el que n'hi és que tanta gent interessada a lo millor en voler anar, la nota siga més alta i siga més complicat d'entrar. O sigui, el preu a pagar és l'esforç, no és en aquest aspecte.
Sí, bueno, jo parlava en termes econòmics, sí, en el sentit de, bueno, pues, per exemple, fer una formació de un màster en emprenedoria en una universitat privada, sí, pot costar molts diners,
claro.
I així això se pot tindre estudis molt sofisticats, i molt avançats en este camp, i realment no pagar, són gratuïts. No estic parlant d'estudis reglats, els, sí, estudis reglats tenen un preu, una matrícula de grau, de màster, depèn, sí, del grau, també se paga més, se paga menys, però a banda d'això, a banda de que són preus que estan establerts, tenim moltes altres activitats que efectivament sí que estan sobre, i l'esforç, sense cap dubte, però també pensem-lo, és una qüestió d'oferta i demanda. Si tenim bons estudis, tenim bons estudiants que volen accedir, les notes pugen i efectivament n'hi ha que esforçar-se. Però pense que en definitiva tenim que estar tots molt orgullosos, per un costat, per la institució que tenim, però no hem de deixar de pensar que aquesta institució és aixina de bona gràcies també a l'estudiantat que rebem. I ahí és on està el talent. I ahí és on les empreses, les institucions, els empleadors, tenen que ser conscients de que així n'hi ha gent, n'hi ha egressats molt ben formats. I això és molt important. De la mateixa manera que, tornant al, a lo que és la, la innovació i la transferència, les solucions que ofereixen els investigadors, els professors de la universitat, en qualsevol dels àmbits en els que estan duent a terme la seva activitat, són molt adequades per a les empreses, per a les necessitats de les, de les, de les administracions, per exemple. O sigui, i a més és que tenim, tenim grups en àmbits molt diversos que fan transferència. En l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la enginyeria, en l'àmbit de la química, en l'àmbit dels estudis socials, en l'àmbit de l'educació. O sigui, se desenvolupen protocols, mesures assistencials, com se pot millorar la docència. Tot això és transferència de coneixement que normalment, com no té un preu en un contracte, se perd de vista, però té un valor molt, molt, molt important. Avui estava precisament en una jornada per a dur a terme activitats de transferència, per a afavorir aquestes activitats de transferència entre el nostre professorat, i el que deia l'investigador que comentava, que tenien una aplicació relacionada en el llenguatge per a dur a terme determinades activitats, deia, és que, claro, això, com en principi pareix que no tinga una tecnologia, no tinga una patent darrere, pareix que no tinga valor, i té molt de valor, i hem d'acostumar-nos a pensar en aquests termes, no? Que tot això és una informació, és un coneixement que permet donar millor les classes, tractar millor a les persones majors, acompanyar als malalts, donar millors serveis en els pobles que de l'interior, ahí la part de territori també, fer estudis, fer protocols en diferents àmbits, que al final el que traten és de millorar la vida de les persones, crear impacte. Nosaltres diem crear impacte, i això que és, bueno, pues, ser capaços de millorar les condicions de, en l'àmbit social, en l'àmbit mediambiental, i que les persones visquen millor.
Jo tinc una pregunta per part meva, per acabar ja. D'ací 10 anys, per què t'agradaria que un xicuelo de Tenerife o de Washington això diga, la UGI és?
Bueno, pues jo crec que vamos, és un lloc idoni per la ubicació que, en la que està, i per totes les facilitats que se donen, per tot l'entorn que se crea per aconseguir uns bons resultats, per la qualitat formativa, per les oportunitats, perquè la UGI són oportunitats de futur per a tot el que entra com a estudiantat, però també són oportunitats per a el que passa una etapa d'intercanvi, i també són oportunitats, això és un missatge que des del meu vicerrectorat volem llançar, per aconseguir millorar molts aspectes de la vida de les persones a través de les activitats innovadores que fan les empreses en col·laboració amb nosaltres, o a través de les activitats d'innovació o d'investigació molt especialitzada per a solventar problemes que tenen en els seus propis processos d'innovació, que és això el que fem, i que moltes vegades, perquè ho tenim al costat, no li donem el valor que tenen, i tenim per exemple, contractes en, no sé, en empreses d'Estats Units, en empreses europees, en empreses australianes, en el sector de la altíssima tecnologia, en empreses estrangeres, i després ens trobem que, empreses del nostre territori tenim, a vegades s'obliden de què estem. Això sí que és un missatge que vull llançar, però que, bueno, que segurament d'ací un temps, si tornarem a parlar, diria, no, és que totes les empreses que estan per el nostre voltant, quan tenen un problema, la primera opció és mirar a la universitat, perquè saben que donem uns serveis fantàstics, que poden contractar en nosaltres les seues necessitats, i que es donem la solució perquè tenim investigadors molt capdavanters i molt punters, i això sí que és de veres, tenim molta bona matèria prima, tant des del punt de vista del nostre personal i també des del punt de vista de l'estudiantat, del talent que rebem, que òbviament moltes vegades també se queden fent estudis de doctorat i fent carrera acadèmica.
Pues oye, Marisa, moltes gràcies per contar un poc, no, i explicar com funciona tota la universitat i jo que ja he estat ahí, que és de veres tot el descomptat, sobretot no, tot lo del campus i lo de totes les activitats. Ara fem una xicoteta pausa i tornem amb més actualitat.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Gràcies.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Villarreal, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aigua. No busseges prop de les zones de desaigües i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Villarreal.
Hoy nos acompañan Marian Saco, directora de la escuela Mi Primera Obra de Arte, y dos de sus alumnas, Lía Pallarés, que este año ha conseguido la beca Lumina Pamesa, y Carmen, que también ha formado parte del proyecto durante todo el curso. Bienvenidas a las tres.
Muchas gracias.
Bien, Marian, para quien no conozca este proyecto, explícame qué es exactamente Mi Primera Obra de Arte.
Mi Primera Obra de Arte es un proyecto que nace con la intención de acercar el arte en todas las disciplinas, desde edad temprana hasta la adultez. Es un proyecto en el que trabajamos pintura, escultura, cerámica, y lo hacemos desde una amplia perspectiva, intentando tocar pues muchísimos aspectos de la educación artística, no solo los que te he comentado, sino también otras aptitudes que consideramos necesarias para el desarrollo de las capacidades artísticas, como podrían ser pues la expresión oral, escrita, la música, la imagen, fotografía, audiovisual. Hacemos un poquito un cóctel de todo lo que consideramos que puede ayudar a que desde edad temprana se desarrollen las capacidades artísticas, y a partir de ahí pues hacemos que el alumno disfrute de ello.
Claro, porque muchas veces pensamos, ¿no?, que que el arte es solo pintar un cuadro, pero imagino que este proyecto va mucho más allá. ¿Qué se intenta transmitir a los niños y las niñas que han participado en el curso?
Intentamos que ellos reconozcan en el arte algo indispensable para su vida. Intentamos que entiendan que el arte ha estado con nosotros desde el principio de la humanidad, que todo lo que vivimos hoy, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene que haber tenido algo que ver con el arte, porque el ser humano evoluciona y evoluciona a partir de la creatividad. E intentamos que tengan un respeto y un cariño especial por la historia del arte, que es lo que nos acompaña cada día.
Vale. ¿Habéis estado durante todo este curso, ¿no?, trabajando en este proyecto?
Sí, el proyecto lleva activo desde 2018, que fue cuando nació, pero se ha implementado este año por primera vez en Villarreal y estamos súper contentos del resultado que está teniendo.
Este año también se ha celebrado la exposición Pequeños Grandes Artistas. Cuéntame un poco cómo fue y sobre todo si les gustó a los niños.
La exposición yo creo que es el momento más emocionante junto con su discurrir habitual en el aula, porque es donde ellos se sienten verdaderamente artistas, cuando son capaces de compartir lo que han ido trabajando todo el año. El arte es algo que nosotros le enseñamos que no solo sirve de herramienta para sacar lo mejor de nosotros y para que ellos disfruten aprendiendo, pero también para compartir todo aquello que queremos expresar. Entonces, el momento culmen en el que ellos ya han trabajado durante todo el año y se enfrentan a compartir de manera, por supuesto, libre y voluntaria su arte con los demás. Entonces, se sienten artistas. Es muy emocionante.
Claro, porque ¿cómo vivieron ellos el momento de ver sus obras expuestas? Porque imagino que para un niño debe ser algo súper especial.
Yo creo que mejor eso te lo tendrían que contar ellas, porque al final yo las vi con cara de mucha felicidad, todos los alumnos muy emocionados, disfrutaron mucho del evento, pero indudablemente lo que ellos sintieron por dentro quizá mejor ellas.
Eso ahora se los preguntaré. Primero, en este caso Lía ha conseguido la beca. ¿En qué consiste exactamente esta beca?
Pues la beca es uno de los proyectos más ambiciosos que teníamos. Nos encantaría que todo el mundo tuviera la posibilidad de formarse en el mundo del arte y acercar la formación de la academia a todo el que pudiera. Y de esa manera hemos empezado de manera humilde con una sola beca, porque es lo que ahora mismo podemos acaparar, pero la idea es que se siga, que este concurso de Luz Lumina Pamesa se siga desarrollando sin caducidad, esperemos, durante los años sucesivos y se pueda ir becando a más de un alumno. Consiste en un concurso, como te decía, en el que participan tanto los alumnos de la escuela como de fuera. Y, bueno, cada año tiene una temática relacionada con el arte y la luz, pero pueden utilizar diferentes técnicas, pueden utilizar la manera de expresión que ellos consideren oportuna. Hay un jurado que decide no solo el resultado del proyecto, sino una observación directa de cómo se ha ido realizando ese proyecto, del alumno en sí, de sus capacidades. Hay una entrevista. Entonces, una vez que ya tenemos todos los trabajos entregados, que normalmente se suelen entregar para abril, este año ha sido de 28 de abril a 28 de mayo, y una vez que ya están todos entregados es cuando se decide el jurado falla a favor de uno de los alumnos. No encantaría que fuera todo, obviamente, pero bueno, también es educativo para ellos que sepan luchar por lo que quieren y ellos saben que solo hay una beca, así que lo hacen lo mejor que pueden. Y
vosotras durante el curso habéis pintado, habéis trabajado con esculturas, con cerámica, ¿verdad, chicas?
Sí.
Tú has hecho escultura y habéis pintado, ¿verdad, Ilía?
Sí.
¿Y tú has pintado?
Sí.
A ver, cuéntame, Carmen, ¿qué has pintado tú?
Una sevillana.
¿Con cuántos colores? Porque me has dicho que hay un montón.
Rojo, azul claro, azul fuerte, verde claro, verde oscuro, morado, rosa, blanco y marrón.
Te habrá quedado súper chulo, ¿no?, de tantos colores.
Sí.
¿Y la sevillana cómo estaba? ¿De pie?
Sí.
¿Y estaba haciendo algún pase así de la sevillana o solo
estaba
de pie?
Estaba cogiendo el mantón.
¿Estaba cogiendo el?
Mantón.
Ah, qué chulo. ¿Tú, Lía, qué has pintado? ¿Qué has dibujado?
Una cobaya y las estaciones.
La cobaya es, como has dicho, que es como un caster, ¿verdad?
Sí, pero más grande.
¿Y de qué color la has pintado?
Marrón, blanca y marrón claro.
Pues ese me lo tienes que enseñar porque a mí me gustan mucho los animales, ¿eh? ¿También has pintado algo sobre unas estrellas o algo así?
Sí, la noche estrellada de Van Gogh.
Eso está chulo. ¿Y de qué color has pintado? A ver.
Azul, azul claro, azul oscuro, verde oscuro, negro y muchos colores más.
¿Y qué has dibujado? ¿Has dibujado estrellas? ¿Qué has dibujado?
Árboles, un pueblo y estrellas.
¿Y qué pueblo? ¿No sabes el pueblo? ¿Es un pueblo? ¿Has dibujado las casitas también o
sí,
no?
Casitas. Sí,
con las ventanas, con las puertas sí. También, ¿no?
Sí.
¿Eh? También has hecho la obra Estaciones en pastel.
Sí.
¿Qué, de qué va? A ver, cuéntame un poco.
De las estaciones y de mezclar colores y el cielo.
¿Y eso es? O sea, ¿has intentado mezclar las cuatro estaciones que hay?
Nubes y muchas mezclas de colores.
Muchas mezclas de colores. A ver, ¿cuántos sí. colores?
Muchísimos.
Muchísimos. ¿Y eso era una cerámica o era una escultura o qué era?
Era un cuadro.
¿Era un cuadro?
Sí.
Que después lo habéis visto, ¿verdad?, en la exposición.
Sí.
¿Y os ha gustado verlo en la exposición o no?
Sí.
Sí.
¿Os han dicho que está muy chulo?
Sí.
Oye, me he enterado también que os han dado un diploma.
Sí.
¿Que ese diploma lo tenéis colgado en la pared?
No, aún no.
¿Y sabéis qué tenéis que hacer?
Colgarlo.
Colgarlo, porque encima, ¿qué pone en el diploma? ¿No lo habéis leído?
Sí que lo he leído, pero no nos acordamos.
Pone vuestro nombre, ¿verdad?
Sí.
O sea, por esos diplomas hay que ponerlos en la pared, porque son muy chulos. ¿Vosotras cuando pintáis, mancháis mucho?
Sí.
¿Quién es la que más mancha? A ver.
Las dos.
¿Las dos mancháis mucho?
Sí.
¿Y después lo recogéis o no lo recogéis?
Sí.
Lo limpiáis todo bien, ¿no?
Sí.
¿Qué os gusta más, pintar con los pinceles o pintar con las manos?
Con los pinceles.
Con los pinceles.
¿Por qué?
Porque queda más ordenado.
¿Queda más ordenado?
Sí.
Y así también os mancháis, ¿no?
Sí.
Oye, ¿durante las clases habéis hecho amigos?
Sí.
¿Muchos? Hombre, lo habéis dicho con mucha afirmación. ¿Habéis hecho muchos amigos?
Sí.
¿Sí? Y os caen súper bien, ¿verdad?
Sí.
¿Habéis hecho más cosas fuera de las clases? ¿Habéis ido a algún sitio juntos?
No.
¿No? Pero bueno, en clase os gusta, ¿no?, estar con ellos.
Sí.
Le voy a preguntar a la directora. ¿Ellas manchan mucho y también limpian?
A ver, desde que entran en la escuela saben que manchar es importante y necesario. O sea, no se puede venir a la escuela de arte pensando que no vas a, aunque suene muy así, muy brusco decirlo, meter las manos en materia. Y muchas veces, pues, todo el cuerpo, toda la ropa, entonces vienen preparados para ello. Y sí que ordenan, porque es uno de los valores. El material de Bellas Artes es un material muy costoso. Además, les enseñamos a que tienen que conservarlo, que limpiarlo. Y su material, y parte de su material, obviamente, es la vestimenta, ¿no? Llevan sus babis, llevan sus batas. Entonces salen, pues, la verdad, abstractamente decoradas al final de año.
Seguramente, sí. ¿Habéis estado desde septiembre, desde octubre?
Septiembre se inicia el curso.
¿Hasta hace poquito?
Sí, el curso finaliza en mayo, la exposición es en junio. La escuela sigue abierta en verano, pero lo que es el currículum del proyecto se inicia año tras año en septiembre y acaba en junio.
¿Y durante el curso, que era una o dos clases por semana, cómo era un poco?
Pueden asistir una o dos veces, dependiendo de lo que ellos puedan y quieran.
Yo te quería preguntar, Marian, escuchándolas hablar, ¿no? Se nota que disfrutan, ¿no?, de dibujar, de pintar todas estas cosas. ¿Es precisamente eso lo que buscáis durante el proyecto?
Claro, obvio. Lo que buscamos es que disfruten muchísimo aprendiendo. El arte es una asignatura, un área que en la mayor parte de las ocasiones se deja como algo secundario. No es extracurricular, porque es verdad que en nuestro currículum de educación española está el arte, pero hay muy poquita hora, se trabaja muy poquito en los centros, entonces se podría considerar casi extracurricular. Entonces lo que queremos es que en esas clases pues se evadan, se abstraigan un poco del ritmo vertiginoso que tenemos día a día, de todo, y disfruten un poquito y sean conscientes, sobre todo, que focalicen, que se metan en el papel del artista y que disfruten muchísimo.
También te quería preguntar, porque se dice, ¿no?, muchas veces que los niños tienen una creatividad y una imaginación especial. ¿Si hay algo que ellos te han enseñado a ti durante este año?
Todo. O sea, cuando te enfrentas a un alumno es cuando realmente una docente empieza a aprender. Puedes aprender mucho en la carrera, puedes aprender mucho como artista, pero una persona realmente ancla ese conocimiento cuando necesita transmitirlo para que ellos puedan aprenderlo. Para sacar lo mejor del alumno es cuando realmente el maestro aprende. Entonces, obviamente, yo con ellos aprendo todos los días, y mi verdadera carrera y la verdadera carrera de un maestro se inicia cuando tiene su primer alumno, está clarísimo.
Ahora que llega el verano, chicas, ¿vosotras vais a seguir pintando?
Sí, sí.
¿O vais a descansar un poquito?
Seguir pintando. Sí.
Porque os gusta mucho.
Sí.
¿Vosotras cuando erais pequeñas también pintabais mucho?
Sí. Sí.
¿Cuál es el proceso desde que empiezan a pintaros a vosotras? Cuando os dan el cuadro, vosotras tenéis que dibujarlo todo.
Sí.
¿No? Y a ver, ¿cómo es ese proceso? Carmen.
Primero lo dibujas en la hoja y después, si te gusta, lo pasas al cuadro.
¿Y después en el cuadro lo pintas?
Sí.
¿Y tú, Lía, cuál es el mismo proceso?
Sí.
¿Sí? Es que yo tengo que reconocer que cuando era más pequeño calcaba, porque claro, como no se me daba bien pintar, pues tenía que calcar, pero vosotras, que se os da muy bien, ¿no? Pues lo dibujáis ya todo de primeras, ¿no?
Sí. Sí.
Pues qué guay. Oye, Marian, si hay gente que nos está escuchando, quiero que expliques un poco por qué vale la pena apuntarse a mi primera obra de arte.
Uf, madre mía, podríamos estar una hora. Merece mucho la pena, pues porque al final es una actividad que se sale un poquito de lo que, como te decía antes, del ritmo que hoy en día tenemos en la vida actual, en la que no tenemos tiempo de pensar. O sea, todo va muy rápido, todo va muy muy cronometrado. En el colegio muchas veces pensamos que los niños, lo importante es los contenidos, van un contenido detrás de otro, la burocracia, el papeleo de los maestros. No nos fijamos que ellos necesitan sus tiempos, sus procesos. Entonces las clases de arte lo que le conceden es ese tiempo y esa, al final es eso, es el tiempo para que ellos vuelvan a reconocerse a sí mismos, aprendan poquito a poco, disfruten de actividades diferentes a las que hacen durante el día, y con todo ello además desarrollen a nivel neurológico lo que es su capacidad cognitiva, emocional, que es muy importante, ¿no? Hoy en día se someten desde muy pequeñitos a estímulos de los cuales muchos son digitales, muy rápidos, ¿no? Estamos cansados de ver a esos niños desde muy chiquititos saltar de unos vídeos a otros de manera muy rápida, hacer muchísimas actividades sin centrar la atención. No son capaces a veces de estar sentados en una silla y acometer una actividad sin necesidad de levantarse mil veces, de estar constantemente cambiando una actividad a otra. Todas esas capacidades o todas esas aptitudes, mejor dicho, como son la paciencia, la focalización de la atención, la seguridad en sí mismo, el pensamiento crítico sobre lo que ellos están haciendo y lo otros hacen. Podría hablarte de infinidad de beneficios que tiene el desarrollo de las capacidades artísticas actualmente. Siempre lo ha tenido a lo largo de toda la historia, pero es que actualmente es súper necesario y súper beneficioso.
En este año habéis contado también con 28 alumnos y alumnas. ¿Qué esperáis para el año que viene?
Pues a ver, hemos hecho un trabajo, un esfuerzo para ver si hay posibilidad de que este año podamos ampliar a 36 plazas. Y yo creo que se va a conseguir, y la idea es que podamos seguir creciendo, obviamente con el apoyo de los alumnos, que son nuestro bien más preciado, y de sus familias, que confían mucho en nosotros como los papás que son de ellos, claro.
Ahora que estás hablando de los papás, es que tenemos aquí a la madre de Lía, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas.
Hola, buenos días.
Y yo te quería preguntar, ¿desde casa se veía ya que desde pequeñita le gustaba todo el tema del arte, sí, de pintar? Sí,
sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que juguetes no he comprado nunca.
O sea, siempre con dibujos.
Siempre pintura, rotuladores, siempre, siempre, siempre.
Y ahora también le veis que, o sea, que además lo hace bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Nos lo dijo, bueno, mi madre, su abuela ya lo vio, y de hecho fue su mecenas. Y su maestra de infantil, con 4 años, venían profesores de primaria a ver sus dibujos.
O sea, ¿venían a casa a ver los dibujos?
A casa no, a infantil. Pasaban de primaria a infantil los profesores para ver sus dibujos, y la profesora nos dijo apuntarle a algún sitio, y ya lleva 2 años con Marian, y Alexia lleva 1 año. Y anteriormente estuvo en Almazora, somos de Almazora, estuvo 1 año con otra chica.
Me imagino que estará la casa pues llena de dibujos y llena de cuadros,
sí,
¿no?
Sí, sí, de rotuladores y pinturas por el suelo también.
Bueno, pero eso es lo bonito al final, ¿no?
Sí, 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 sí. Sobre todo el trabajar para obtener una recompensa, que tenemos siempre la costumbre de sin trabajar queremos un objetivo ya, ¿no? O sea, si quieres conseguir algo hay que trabajarlo. Y es lo que en la academia, mi primera obra de arte, le están inculcando a los niños, y es lo que más me gusta.
Y chicas, yo os quiero preguntar a vosotras, ¿el año que viene repetiréis o no?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Pues me tenéis que meter un día y sobre todo a enseñarme a pintar, porque yo es que no tengo ni idea. Mariam, Lía, Carmen, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, y esperemos que os vaya muy bien en el año que viene. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Els gestos quotidians sumen. També la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
El Termet és el pulmó verd de Vila-real, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del Termet amb coneixement.
Campanya d'abonaments del Villarreal Club de Futbol. Fins el 18 de juliol, renova el teu abonament La Liga o Champions, online o en taquilles de l'estadi. Més informació i renovacions online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Avui parlem amb Antonio Font, director del Festival Art Clàssica. Què tal, Antonio? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu? Molt bé.
Com va anar tot el que vau fer el dissabte passat?
Bé, pues la veritat és que va ser un èxit absolut. Nosaltres li vam dir que va ser una nit màgica perquè, primer que res, va acudir moltíssima gent al concert. Va ser un concert especial perquè tant l'orquestra del Moonwind Symphonics com Leticia Moreno, que és una de les grans violinistes que hi ha avui dia en Espanya, van fer un concert extraordinari. La gent va disfrutar moltíssim. I tots vam disfrutar molt de lo que va ser el concert, sí, del passat dissabte.
Vau tindre, no?, la performance de Leticia Moreno.
Correcte, Leticia, que és una de les violinistes més importants que hi ha avui dia en Espanya, va interpretar les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, i nosaltres, això ho feia des d'una de les sales del Museu d'Art Contemporani de Vilafamés, i al mateix temps s'estava gravant aquest concert i s'estava projectant en la paret, físicament, en la paret del museu, de lo que és el pati del museu, i mentre la gent que estava al pati estava visualitzant aquesta projecció i a la vegada que escoltant la música que feia per les finestres i per tots els poros de lo que és el museu. Inclús molta gent ja havia que estava passejant per les sales contemplant els quadres i escoltant la música. Bueno, va ser una nit, jo la defineix com màgica perquè va ser una experiència que jo no recorde, o per almenys no sé si s'ha fet alguna vegada en el museu, però ja dic, va ser extraordinari. Sí. Ah.
La gent vos va dir que va disfrutar moltíssim, no?
La gent, jo crec que va haver una primera de ser com dir, no me puc creure que això estiga passant així, perquè tot el món fent unes cares com dir, mare meva, això, que va... Que, qué espectáculo, ¿no? Porque ya digo, la violinista, de primera magnitud, pero es que todo el entorn, el moment ixe, la nit era una nit tancada, la projecció, en fi, va ser, ja dic, la gent va quedar molt contenta i molt satisfeta de tot el que se va fer en Xenit. Sí, sí.
Molt bé, ara per al pròxim dissabte, què teniu ahí preparat?
Pues, exacte, el festival continua este dissabte. Este dissabte el concert serà a les 8 de la vesprada, també al Museu d'Art Contemporani de Vilafamés, i tenim preparat també un altre dels concerts que jo denomine també especials, perquè mos vindrà un trio que es diu el trio Clarifonia, que interpretarà una espècie de performance, perquè en realitat és un concert, però també és un concert animat per una sèrie de paraules que s'aniran explicant, que se diu Cartes a Mozart. Cartes a Mozart és com una proposta que ret homenatge al geni de Salzburg, que dona una mirada íntima i actual, és a dir, porta la música que fa tants anys que es va escriure, però d'alguna forma la porta a l'actualitat. I ho fa a través d'aquesta música. Els intèrprets, que són un trio, utilitzen un instrument que es diu el corno de basseto, que és un instrument antic, també molt, molt lluminós i molt equilibrat, que ajuda a que tot el que sigui el concert sigui, pues, jo diria que també molt especial.
Espereu també molta gent, veritat?
Doncs pues efectivament, ja tenim, i per això també vull recordar on poden traure els tíquets. Tenim ja moltes reserves per a el que serà este proper dissabte, molt, molt, molt contents per tot. En la web es pot fer la reserva. El que són els concerts són absolutament gratuïts, però nosaltres fiquem a disposició del públic reserves per a que d'alguna forma puguin controlar l'aforament de lo que és el museu, per estar.
Això t'anava a dir, perquè és gratuït, però que és millor que reservem, no?, per a controlar un poc la gent que va.
Exacte. Nosaltres ens va molt bé que la gent es reserva, perquè, clar, com que és un lloc que és, ja dic, és, a fora, no és una sala de concerts, és un lloc on cap, pues, la gent que cap, pues, és limitat. Aleshores, pues, nosaltres també està bé que puguem controlar tot el tema este. Sí, sí.
Pues Antonio Font, director de Festival d'Art Clàssica, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Pues moltes gràcies a vosaltres per la difusió i esperem que tots els amants de la música clàssica, i no tants amants tampoc, perquè tampoc fa falta saber de música. Vull dir, el que fa falta és tindre el voler disfrutar de tot això i gaudir de lo que és l'espectacle.
Clar que sí. Moltes gràcies. Adeu.
Gràcies. Adeu, adeu.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Que el estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salut. Beu aigua sovint, evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, fruites i verdures. Protegeix els majors, menors i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Bueno, la 1:40 SAD en cara tenéis algún otro que invitar de última hora, con Mario nos contará.
Pues sí, tenim a Carmen Nebot, que és monitora del campament de la Puríssima, i un campament que va començar ahir, i la tenim així. Bon dia, Carmen. Mos podries comentar que va començar ahir i quines activitats teniu programades?
Pues mira, van vendre ahir a ser campament, ahir el dia 9, i avui, per exemple, sí que anem a la piscina, durant el campament també anirem a fer una caminata en els majors, farem diverses olimpiades, també en l'àmbit religiós fem oracions, tots els dies, per tant, toquem un poquet tots els àmbits.
Hola, soc Luis Cabedo. Volia preguntar-te, ante tot, primerament, on esteu ara mateix, a tots els crits, i quants ne sou?
Estem en Cuenca, en Alarcón, exactament, en un albergue, i exactament crec que som uns 45 de joventut i premonitors, i uns 30 de menors, si no me falla un poc la memòria.
I quants dies penseu estar per allí?
Pues vam començar a ir, els monitors sí que, alguns quants sí que van vindre el dia 8, per organitzar un poc i muntar tot, i és així, ja estem així per esperar els xiquets, i estarem fins al divendres dia d'assat.
Ah, doncs són uns quants dies. Teniu alguna sí. alguna atracció especial que els xiquets estiguen esperant que arribi aquest dia?
Pues la veritat que jo crec que un poc tot el que es fa és el que atrau als xiquets, el bon ambient que n'hi ha, el menjar també, que el cuina Conxita i no mai falla, i un poc totes les activitats que fem, no intentem, que sempre siguin les mateixes, sempre innovem, i jo crec que això és el que fa també que s'animen i facin un bon grup i sempre vulguin vindre al campament.
Què teniu per avui? Quines activitats?
Pues mira, ara justament estem fent unes olimpiades, menors per un costat i joventut per un altre costat, però ara les dues sí que anem a dinar tots junts, estem fent arròs a la cubana i dinarem tots junts, després descansem un poquet, en els majors també fem unes xarles, també fem ens dividim en grups per limpiar i assear tot el que serà albergue, i després crec que anem a la piscina, perquè ja després de la piscina tornem a berenar i oració, dutxa i oració. Un poquet de reflexió.
Quina edat tenen els xiquets?
Pues els més menuts crec que són des de 6 anys fins a 10, i els més majors de 10 a 17, perquè ahí tenim dos curs de premonitors que són de 16 a 17, que és com ja comencem a formar-los per a l'any següent ser monitors i formar part del nostre grup.
I ahí en Cuenca el clima com està? Fa molta calor també o com està la cosa?
La veritat que sí, molta calor. El que passa que ahir ens va sorprendre i per la nit ens va caure una bona remassa, la veritat, però no res, ens hem estat amb molta calor. Ja està, fa un sol.
Bueno, suposo que feu activitats aquàtiques. Teniu alguna piscina, un riu, que teniu per ahí?
Tenim dos piscinetes que tenim una hora reserva cada dia per a nosaltres. I, bueno, fem xocs així dins de la piscina, també deixem un poquet de rato lliure per si volem prendre el sol o si volem estar un poc més relajades. I és veritat que així està, sí que tenim l'embalse d'així de l'Arcón, però nosaltres no anem allí, perquè també dins de la mateixa albergue se poden fer algunes activitats, però nosaltres no hem pogut contratar-les.
Bueno, i activitats aquàtiques, quines ne feu?
Pues per exemple, ens dividim en grups així dins de les piscines i tirem uns aros, hem de fer relevos i anar a buscar cada un el seu color, o tirar una pilota i arribar fent una cadena hasta l'altre costat, o també fem olimpiades a la piscina, que es facin un poc de algun ball sincronitzat, un poc de tot.
De què tracten aquestes Olimpiades?
Pues mira, nosotros por ejemplo estaven fent ara vòlei, ens dividim, si som 6 grups, intentem que tots juguem contra tots, està clar que a lo millor no podem jugar les mateixes vegades al mateix esport, però bueno, ho intentem fer de la manera més equitativa. Per tant, avui estem fent voleibols, nosaltres preparem les normes sempre adequades a l'edat i a la quantitat d'etiquets que són, i també estem fent una adaptació, que és un xoc que ens hem inventat un poc, que és el cistellini.
Que veritat, jo, d'ahir des de l'anterior l'acampament se veu el castell que del poble o què?
La veritat que el castell no ho sé, si se crec que no se veu, perquè estem bastant apartats. Ara no m'he dit el nom de l'altre poble del costat on anem a fer la compra, però no sé, nosaltres sí que tenim vista directa a l'embalse.
I és un poble xicotet, no? El que està allí, no? O què?
Sí, és bastant xicotet. No ho tenim... Clar, si nosaltres hem vingut directament així a l'albergue, que la veritat que és molt gran i hi ha diferents grups, i així estem tots junts, cada un té el seu espai, la veritat no ens cruixem molt, però està molt bé este lloc que hem encontrat en guany. Un poc lluny del poble, però bueno, no passa res.
Bueno, però si n'hi ha tantes activitats que al cap del dia acaben, que lo important que els xiquets disfruten i que acaben cansaets perquè per la nit dormen plàcidament, la nit refresca allí, també fa calor. Ja hem parlat del dia que fa calor, però per la nit que es refresca algo.
Pues la primera nit sí que van passar, com he comentat abans, sí que van vindre alguns monitors un dia abans i ese dia sí que van patir bastant calor, la veritat, però avui hem decidit dormir en la porta oberta i corre bastant fresca. Està bé.
Pues no res.
Però la meteta caire al caure una ramassadeta va refrescar bastant. Avui ja veurem.
Però com les vacacions són per patir i passar-se-ho bé, aixina que no res, desitjavos que acabeu de passar tota la setmana molt bé i que tingueu una experiència inolvidable i en la qual...
Moltes gràcies.
I en la qual, per això, sigui, tindré motius per a cada any seguir fent aquesta activitat cultural i social que ajudeu a xiquets d'ací del poble a que passen d'alguna manera un estiu diferent i agradable. Tu tens algo que dir-los, Mario, on te despedimos?
Pues no res, hasta quin dia estareu i ja pues finalitzem.
Fins al dia d'assat, i si anem el dia d'assat dinarem així en l'albergue i ja farem marxa cap a Vila-real.
Pues no res, que l'ho dit, que vos ho passeu tan bé que tingueu que secuestrar al xòfer per no tenir que tornar, eh? Aixina que...
moltes gràcies.
Passeu-lo bé.
Adéu.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Hasta el 18 de julio renueva tu abono, la Liga o Champions. Online o en taquillas del estadio. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es. Seguimam tú.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Que el estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense el socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aulla. No busseges prop de les zones de desaulles i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Vila-real.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones.
Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. ¡Te esperamos!
Pues ja estem arribant a les 2, no? I a les 2 què se sol ocorrir, Mario, habitualment? Què és el que fem?
Pues n'hi haurà que dinar, no?
Però perquè l'estómago me l'està dient
que ja toca, fam, eh? Ja.
Entonces, sí... I què és el que has baixat avui? No me pareix,
sí,
no?
He baixat avui
perquè i... Vam, el Víctor veiem que no aprima, sempre que baixa allí baix, sempre veiem que molta coliflor, i veiem que no li fa efecte i és que se pega unes faltades allí baix. Aixina que m'ha enviat una persona més esbelta i més deportista, que se cuida. Aixina, què mos trobem avui? A veure...
Pues bueno, en baixant no estava Paco, però bueno, hem parlat dels seus treballadors i això és el que tenim.
Buenas, ¿qué tenemos de menú para hoy?
Hola, buenas tardes. Pues mira, de primero tenemos ensaladilla con ventresca de atún, salmorejo de sandía con crujiente de jamón, croquetas de loya, mejillones al vapor con ajos y guindilla. Esos serían los primeros. Los segundos, arroz de marisco, salmón a las finas hierbas, canelón de carne mechada con bechamel o wok de pollo con verduras teriyaki. Luego a la tarde vamos a poner el fútbol en directo y bueno, si queréis un poquito más de sol y al aire libre, también tendremos el fútbol en directo en Playa Carmela. Así que os esperamos.
I ara anem a escoltar uns consells que ens patrocina Serenfit de qüestions esportives que ens podem trobar este cap de setmana. Què te pareix, Mario?
Pues molt bé. Rubio, heu té tot preparat i a veure què ens conta.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Villarreal Conecta. Serenfit és tu marca per a mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross, training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Pepe Mezquita, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, el trinquet no para, aunque sigas tú.
Bueno, ara en el mes d'agost pararem perquè fa molta calor i també necessitem un descans tant els jugadors com l'aficionat i la veritat que està fent molta calor, el trinquet està cobert, està preparat per si plou i fa fred poder estar a gust, però si fa molta calor, pues mos ofeguem. I sí, en el mes d'agost pararem, però encara mos queda tot el mes de juliol.
Quina partida tenim avui?
Pues bueno, avui comencem un poc antes, a les 6 i quart, per el tema de que a les 9 juga a l'Espanya, entonces com el trinquet de Villarreal ve gent de tota la província, ve pues, vull que s'acabi la partida, que agarren el cotxe, que vagin a casa i que estiguin a hora de futbol per veure tot el partit. Comencem a les 6:15, avui divendres, dia 10, i se juga una partida 3x3, molt igualada, molt bonica, que és Pelle, Jesús i Ulisses contra Vicent de Vinalesa, Víctor Bueno i Muedra. És una partida més clara entre veterans i joves. Bueno, pues és una partida, ja t'ha dit, molt igualaeta, se veu, 3x3, que segur que n'hi haurà molta batalla. I en fi, i m'agradaria que era bona partida, pues, pa que la gent que vinga, que pague una entrada, que vesca un bon espectacle i que vulguin repetir.
On poden adquirir les entrades, Pepe?
Pues les entrades se pot adquirir allí en el mateix trinquet. Dos hores antes estan les taquilles obertes. L'entrada val 8 euros. Estem parlant d'una partida professionals de pilota valenciana. Conforme t'ha dit, 8 euros val l'entrada. I les entrades se poden adquirir en el mateix trinquet, en taquilla. Dos hores antes obrim la taquilla, però no anem a omplir. Entonces, el que vulgui vindre, si ve a les 6, diguem que falta 15 minuts per veure la partida professionals, n'hi hauran entrades de sobre, pot demanar una entrada i en aquesta entrada pots anar per tota la pista. Pots pujar a la grada, que no n'hi ha perill que te pegui una pilota, o si preferixes estar on està l'ambient de pilota, que és al mig del trinquet, allí en l'escala, i que és on realment se viu la pilota, doncs també.
Pepe, no sé si vols afegir alguna coseta més.
Pues no, convidar a tot el món de que sàpia que en el trinquet de Villarreal fem partides tots els divendres a les 6:30 de la vesprà, que sempre és partida professionals, els millors pilotaris de la pilota valenciana de les nòmines de professionals, i que és l'únic trinquet en la comunitat, en la província de Castelló, que fem setmanal perquè tota la província tinga pilota professional i que estiguen convidats, que m'agradaria que vingueren un dia a veure una partida, perquè canvia molt de veure una partida en directe a que quan veus una partida en apunt, per exemple, o a la que te conten, que enganxa molt, que és molt bonica, que tenim uns valors molt importants el pelotari, i bueno, i convidar a tot el món que puga vindre qualsevol divendres a les 6:30 en el trinquet de Villarreal, sempre partida professionals.
Moltes gràcies, Pepe.
Pues gràcies a vosaltres i no res, i recordar que en el mes d'agost tancarem i en setembre ja estarem una altra vegada al lío.
Adeu, Pepe.
Vale, adeu, vinga, gràcies.
Bon dia des de Tritons, Villarreal, edició adaptada. Volem informar-vos que aquest proper diumenge 12 de juliol a les 10 del matí en la piscina del Terme tindrà lloc la cinquena edició de l'Open Natació Adaptada Ciutat de Villarreal. Contarem amb la participació de 7 equips de la nostra comunitat valenciana i entre esportistes, personal tècnic i àrbits estarem al voltant d'un centenar de participants, com ve a ser en totes les edicions més o menys que s'han celebrat d'aquesta cita. Per a molts esportistes, aquest trofeu és l'última competició de la temporada. Sí que és de veres que per a alguns en 15 dies tindran el campionat d'Espanya que es disputa a Castelló, i per a això pot servir també com a preparació per a aquesta fita, que és més rellevant, que també tindrem així a la província de Castelló. Des del club vos volem fer una crida i volem convidar a totes aquelles persones pues, que el diumenge vulguin gaudir de natació adaptada de bon nivell hacia la nostra ciutat, pues que tenen una ocasió magnífica per poder apropar-se al paratge de l'Ermita i veure les diferents proves i distàncies que es disputaran en forma de sèries contra rellotge, en les nostres instal·lacions. Per a nosaltres és una satisfacció molt gran i una alegria el celebrar aquesta cinquena edició en la nostra ciutat. Per això també volem donar les gràcies a l'Ajuntament, Servei d'Esports, Fundació Caixa Rural, Fundació del Villarreal Club de Futbol, Diputació de Castelló, Generalitat Valenciana i a les federacions d'esports adaptats de la nostra comunitat, FEDI, CV i FESA. Sense la col·laboració de totes aquestes entitats, pues la veritat que seria prou difícil poder tirar endavant aquest trofeu i poder gaudir-lo així a les nostres instal·lacions de la nostra ciutat. Vale, i res més, donar-vos les gràcies, com sempre, pel vostre suport, per obrir-nos aquesta finestreta i res més, convidar a totes aquelles persones a que puguin gaudir d'un matí de natació adaptada que s'esperem en el paratge del Termet, vale? Recordem, diumenge a les 10 del matí. Moltes gràcies.
L'aquatló de Vila-real és una prova que s'inclou dins de lo que és el circuit escolar de triatló de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. Està dins de lo que s'anomena els Jocs Deportius Tri-CV i bueno, pues tindrà lloc demà ací en Vila-real a partir de les 9 del matí en lo que és el paratge de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, que bueno, pues la prova consisteix en dos parts, una part de nadar, que és pues, dins de la piscina i després hi seix de la piscina i se corre al voltant del recinte de la piscina, que és, ja sabeu que és un paratge molt, molt bonic en tots els pinars i demés, i és té una part un poc de cross, és un circuit prou dur perquè té una pujada i una baixada molt ràpida i dos giros de 180 graus molt forts, en la qual pues, se posen a prova realment la potència i l'entrenament dels xiquets molt bé. Se fan diverses categories, que són pues, des dels més majors, que són els juvenils, després n'hi ha cadets, infantils, alevins, benjamins i prebenjamins. La veritat és que és una prova molt, molt xula, molt divertida. Vos recomanem molt que aneu. A més, s'involucra molt a tota la gent de lo que és la família esportiva del Club Triatló Vila-real, que estem tots pues, com a voluntaris implicats i la veritat que val la pena inclús arribar als últims, per lo menos, per veure els xicotets com van, com corren, quines velocitats agafen ja en tan poqueta edat i lo ben entrenats que estan. És una prova molt bonica, vindrà gent d'altres províncies i bueno, esperem que siga molt divertida per tots.
Serem Fit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connecta.
Bueno, gràcies a Serem Fit per patrocinar aquestes notícies d'estos deports majoritàriament minoritaris, valga la redundància. Però així els nostres oients ara mateix estan esperant a Víctor. Així el que volem saber ja és quines notícies té el Villarreal per este cap de setmana.
Bueno, lo primer és que avui a les 9 a Espanya.
Ah, bueno, és veritat, és veritat. I mira que estàvem parlant, en què estaria jo pensant. Pues sí, Chua España contra Bélgica.
Bélgica.
¿A quina hora és? Perquè cada setmana, cada dia mos fiquen un horari.
9 de la nit.
Mos maregen.
En Califòrnia, en Inglewood, a les 9 de la nit, Espanya-Bèlgica.
I qui Chua de local? Espanya anirà vestida de samarreta roja? No ho sabem això, no? És sorpresa, no? Que vull que saber-lo.
realment... Bueno, sí, pero supongo que per el cuadro sí, pero anava a dir, realmente no sé cómo se decidís realmente qui es local en un partido de selecciones. En la final de la Copa del Rey sí que, por ejemplo, sé que es per antiguetat del club, pero en selecciones no arribo a saber quién es el criterio para elegir qui es local o visitant.
A mí lo que me ha llamado molt la atención es que gasten molt el blanc en guanya, tengo molt d'èxit del color blanc,
sí,
en ventes
de fet, la camiseta que me serveu pel carrer d'Espanya és la blanca.
La blanca, ¿no? I tenim una enquesta, no?, dels nostres veïns, no, Mario?
Pues sí, hem eixit a preguntar a la gent que si esta nit veurà el partit, en qui el veuran, amics, en família, en la nòvia, i si el veurà al bar, a casa, i això és el que tenim.
Avui, amb motiu del partit d'Espanya, eixem a preguntar si la gent té algun tipus de superstició, algun ritual, o què faria si Espanya guanyara el partit.
Pues nosaltres a les 7 i mig obrirem les portes, vindran tots els amics i soparem durant el partit. I si guanya Espanya, per supost, anem tots a la piscina. És que estiguen en biquini, biquini, banyadora, banyadora, és que no, vestits, però si guanyem anem a la piscina, per supost.
Vale, pues quedarem pa sopar, pa veure el partit, mos ficarem la camiseta d'Espanya com a correspon, que jo portaré la de que quan va guanyar el Mundial... Sina que la portaré la clàssica, no, la clàssica d'Espanya, però la clàssica, la roja, però la que va guanyar el Mundial, eh? A veure si el guany, mentre té una estrella, li'n fique dos, vale? Quedarem a sopar i anirem a celebrar el triunfo contra Bèlgica i esperar guanyar a França després.
I si guanya, faríeu algo especial?
Pues com a mínim un gin tònic. Com a mínim un gin tònic i celebrar-ho.
Nosaltres farem el sopar de cada divendres la nit, que sopem sempre estranger. Passa que avui l'amo, com som socios, ens fica al carrer en la pantalla davant. Esperem que guanyi i ho celebrarem si guanya, com Déu mana. Si perd, pues mala sort, que tinc que fer. Igual dormirem.
El bar o en casa?
¿Y con quién se suele juntar? ¿Con la familia, con amigos?
No, con amigos.
¿Y suelen cenar algo en especial o...?
Sí, bueno. Pues se suele juntar, cenar y ver el partido, claro.
Hola, pues mira, el plan es verlo en casa tranquilamente porque con estas calores no vale la pena salir. Entonces lo veré en casa con mi mujer porque mi hija no está y mi hijo se va a Almacén con unos amigos. Entonces en casa y nada, una botellita de vino y aire acondicionado, es lo que toca.
¿Y si gana España, qué podría hacer?
Pues comeremos doble ración de postre, doble helado, pero bueno, bien.
Bueno, ¿quién es el pronóstico vostre? Víctor, Mario, Alejandro...
2-1 gana Espanya.
2-1, jo crec que més que Bèlgica no assusta. O sigui, assusta. Jo me pensé que 3-0 podem guanyar.
A mi en un partit important m'assusta hasta el Rafa Lafena.
Jo 3-1. No, 3-0.
Jo crec que 3-0
també. Jo crec que la gent jove no té por en la vida, eh?
Ai,
no. És que Bèlgica tots els anys cuidau en Bèlgica i
ja, però,
i mai passa.
Però per això que no passa avui.
No, esperem que no.
I del Villarreal tenim alguna
sí,
notícia?
Sí, que
okay?
Ha tornat a entrenar avui a les 9 i mitja, els mateixos jugadors que ahir hem passat llista i estan els mateixos, i que esta vesprada tindran en una altra sessió, i demà, l'última, el dissabte, el diumenge sí que descansaran. Dir que per al femení aplega cedida des del Barcelona Montse Alabart, i dir que de la cantera demà tant Hugo López com Gaitán tenen a les 8 la final de la Sub-19 contra Alemanya en Gales, a veure si poden ser campions de l'Eurocopa Sub-19.
Polo no està ahí? O...
També, sí.
També està Polo, no?
Sí, l'únic que, com crec que en les convocatives només poden ficar dos porters, no està entrant, però sí que està ahí també.
Però també està.
En el grup, sí.
També comptarà per a d'ell.
Sí, sí.
Hi ha algun jugador ja que estan marejant o què? Que volen furtar molt o què? Saps algo?
No, l'altre dia vaig ir... Bueno, a part de Balu també vaig ir Terrats, però de moment diria que calma.
Està tot calmat, entonces seguim en calma, seguixen entrenant, patixen molta calor, és que no estan acostumats a la calor d'ací o què?
Bueno, al final jo crec que la majoria, perquè inclús, per exemple, Romero, que digamos que torna al Villarreal, però bueno, ja sap lo que és la calor d'ací, que al final ha estat en València i així en Villarreal molt de temps, per tant ja sap lo que és la calor.
Pues no, res, que se preparen, bona cosa, que se fiquen ben forts, que... Es comença plante, no? Enguany, no? La
15 d'agost.
El 15 d'agost. I no n'hi ha un altre equip al final, ja tancat, crec, no? El Levante, no?
Sí, el 5 d'agost a les 10 del matí és el partit contra el Levante, l'amistós, sí.
Que al final ha aconseguit un gran pack d'equipos interessants, no? Per a
sí, a veure, Benfica, PSV...
El primer partit quan és? La setmana que ve?
El dissabte de la setmana que ve, sí. Benfica, PSV, Galatasaray, Levant, y aparte vas al torneo este de Italia que chues contra el
Como,
el Ulay, el Como, y después el altre día del torneo tens la final a 90 minuts.
I les cadenes de televisió, ja n'hi ha alguna que estigui interessada en emitir?
De moment encara no se sap, ahir va anunciar el Villarreal que se podran voler tots els partits, però de moment encara no se sap quin canal exactament donarà cada partit.
Però sí, nosaltres així estarem al tanto, pa, en seguida els nostres seguidors que ho sàpien en seguida, no? Perquè estiguin al tanto, no?
En quan se sàpiga ho contarem.
Pues no res, ja hem arribat al final del dia 10, divendres, en un cap de setmana. Ah, bueno, el
menú de Paco.
El menú de Paco. Però ja l'han dit, no? El menú del Paco. És que tu, en aquest moment...
No estaves, que claro, tinc tanta fam que ja no sé...
Pues acabant el dia 10, divendres, pues bueno, jo he estat mirant una miqueta l'oferta que hi ha per ahí cultural en Villarreal. Durant aquesta setmana m'ha parlat de moltes ofertes i tal, i m'ha llamat molt l'atenció el municipi de Nules, que pese a ser un poble que és una miqueta fugint de la rutina de Benicàssim, Oropesa, Peníscola, que aunque no tinga tant de glamour, este 11 de juliol, demà dissabte, pues faran un tributo a Queen i Ava en un espectacle de música de corda que recordarà una miqueta l'auditori en ese sonido particular. Però el més particular és que encendran més de 1.000 ciris en la playa de Nules, no? Me pareix una cosa curiosa, no sé, si algú vol escoltar música de Queen i Ava, que no deixen de ser uns grups interessants, i en un ambient així de 1.000 ciris, que ja ens enterarem qui si és la mateixa persona la que s'encarrega d'encendre-los, pues no res, desitjar-vos a tots que passeu un bon cap de setmana i el dilluns assistirem i passarem llista. Hasta el dilluns.